9 i 38 minuts, ara sí. La tecnologia té aquestes coses, eh? Que al final acabes dient, mira, per telèfon. Al final acostuma a passar això algunes vegades. A l'altre costat del fil telefònic saludem el ministre de Sanitat d'Andorra, Joan Martínez Benacet. Haurem de començar pel principi, per allò que els dèiem ahir, de família sitgetana. Senyor Martínez Benacet, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Sitges.
Agraïdíssim per la disposició, perquè sabem que teniu una agenda prou plena, però si ens permeteu... Sí, digueu.
Sí, complicat. Amb la gestió de tota aquesta crisi, la veritat és que hem tingut que dedicar-nos-hi tots, com a tot arreu, no? Amb moltes hores, Però bueno, en fi... Sí. A la vostra disposició,
Doncs molt agraïts per tenir aquests minuts i els començaríem gairebé per situar-nos bé, allò que ens ha comentat més d'un i més d'una, que té alguna cosa a veure amb el doctor Martínez, el ministre de Sanitat.
Sí, el meu pare era el doctor Martínez Sardà, Joan Martínez Sardà, que era pneumòleg, com jo també soc pneumòleg de fet de professió, Sí. O sigui, d'una família sitgetana, no? Mm-hmm. La meva mare és d'origen andorrà i jo tinc nacionalitat andorrana.
D'acord. I des de quan esteu a Andorra, senyor Martínez?
Jo des de l'any 87. L'any 87, doncs... De fet, ja de petit volia pujar a Andorra, sempre fixació d'aquelles. I l'any 87 no hi havia cap pneumòleg a Andorra. Em van demanar de pujar i vaig pujar encantat i des d'aleshores que no m'he mogut d'aquí.
D'acord. Permeteu-nos una bestiesa a partir del que deien els pares, els avis i les àvies. L'aire de la muntanya és tan bo com diuen?
És tan bo com el del mar,
Ah?
Perquè jo sempre crec que la combinació entre mar i muntanya, o entre natura, la natura és molt important, sí. És molt bo l'aire de la muntanya.
Bé, hem de començar aquesta conversa per una qüestió molt òbvia, perquè més d'un deu pensar, mira, un ministre de Sanitat, que és metge, ja anem bé. Diguem-ne que el sentit comú ens col·loca més o menys en situació. La pregunta seria, per començar, si d'alguna manera un ministre... que mai no deixarà de ser metge, però està per veure si el ministre pot fer tot allò que el metge faria. I si d'alguna manera el criteri del metge, el criteri del pneumòleg Joan Martínez Benacet, pot sempre ser aplicat pel ministre Joan Martínez Benacet.
Sí, és una pregunta interessant, És una pregunta molt interessant. Jo diria que sí, jo diria que tota la formació que porta intrínseca una persona és útil en el moment que entra en acció, com en aquest cas, en gestionar una crisi sanitària com la que hem tingut.
Mm-hmm.
També haig de dir que el fet de que, almenys jo m'he sentit molt preocupat i alhora molt confortable amb la gestió d'aquesta crisi, perquè l'acció de govern ha sigut molt unitària, molt clara i ha seguit sempre criteris científics. Posant per davant, vaig dir un mitjà, el salvar la pell, no?
Sí.
Posant per davant els criteris sanitaris, els altres criteris que són prou importants, com són els econòmics i els socials, que també anem abordant progressivament i que ens portaran doncs una situació de moltes dificultats, no? Però en primera instància, tothom va tenir molt clar, i també podria dir que tant els agents socials com econòmics del país van seguir els criteris, diríem, científics, professionals, mèdics, sanitaris, que van prevaldre en tot moment. I jo crec que això, en un país que va tindre una especial incidència l'epidèmia de Covid, perquè pel nostre model tant social com a econòmic turístic, que tenim 8 milions d'habitants, perdó, de visitants a l'any, amb una població de 77.000 habitants, doncs va fer que a l'inici de la pandèmia doncs tinguéssim una entrada en... No vam tenir pacient zero, vam tindre una entrada massiva de virus per part de persones que ens estaven visitant, que venien de Japó, de Corea, de Milà, de Xina, d'arreu del món, de Madrid, del nord de França també, i alhora també el ciutadà andorrà és molt viatger i van tornar famílies senceres infectades també d'arreu del món, arreu de les vacances de febrer, de Carnaval, no? Per tant, vam tindre una infecció inicial molt important, molt potent. Ens va preocupar molt, però ens vam tancar de seguida, ens vam confinar de seguida, també s'ha de dir que també hi ha una consciència ciutadana molt, molt arrelada i molt potent, i que no vam tenir ni que decretar l'estat d'alarma. És a dir, quan es va dir que tothom es tenia que quedar a casa i que es tenia que tancar tot, tot es va tancar, tothom es va quedar a casa, i això va fer que l'evolució de la pandèmia la poguéssim controlar. No es col·lapsés el sistema sanitari, ens quedés un marge ampli de llits de cures intensives, òbviament, amb una unitat de cures intensives molt ampliada, però teníem una capacitat, vam arribar a tenir una capacitat de ventilació mecànica de fins a 40 malalts, i en vam arribar a ventilar 19. Mm-hmm. Haig de dir que el topall màxim de ventilació mecànica que havia succeït abans a Andorra era de 8, eh? Vull dir que vam arribar a 19, en aquests moments queden 2 malalts ventilats a la UCI.
Quina va ser la setmana, el període més difícil, ministre?
El més difícil va ser a partir del dia 10-12 de març, que és quan vam decidir el tancament, que ens vam donar compte, teníem molt pocs casos, però vèiem que el patró dels casos era un patró no d'un sol focus, sinó que venia un d'aquí, un professionals sanitaris que es van infectar, per exemple, reanimant un pacient a les pistes, altres que venien de fora, no? Vam veure que el patró era molt divers i que podia haver-hi una explosió de l'epidèmia a Andorra, i llavors va ser quan ens vam tancar. Llavors, a partir d'aquest moment, fins passats les dues, tres primeres setmanes, vam patir molt. Vam patir molt perquè cada dia anàvem sumant. De forma exponencial anaven apareixent malalts, la unitat de cures intensives anava emplenant, i vam patir, òbviament, teníem por de que això no s'aturés. Però sí que es va observar clarament com a partir de la tercera setmana, la corba es anava aplanant progressivament i anava cedint una mica la pressió sobre el sistema sanitari.
O sigui que hem d'entendre que, com en altres indrets, la corba s'aplana en la mesura que tu pots confinar la població.
Sí, això és obvi. Sí.
Això és obvi, eh? Sí. Us ho pregunto perquè, com que ara tothom està parlant molt precisament de la immunitat que tots podem tenir davant del virus, i més d'un de nosaltres ha preguntat, bé, com no vols que no tinguem immunitat si hem estat tancats a casa? I si sortim de casa, potser no tindrem la immunitat, però potser morirem en l'intent, si és que ens contagiem. Aleshores, aquesta és una balança molt difícil de poder gestionar.
Sí, però mireu, hi ha un concepte que és molt clar, no? Si ens volem infectar tots, col·lapsarem el sistema sanitari segur.
Està clar.
I si ens hem d'infectar tots fins que apareixi la vacuna, té que ser molt a poc. I a més, també diré una altra cosa. Quan més tard ens infectem, millor. És una malaltia nova, tenim poc coneixement d'ella. Se sap que els primers pacients que es van observar arreu del món no han rebut el mateix tractament que els segons, ni que els tercers, ni que els quarts, i cada cop hi haurà més tractaments i més estratègies terapèutiques per tractar aquesta malaltia. Per tant, quan més tard ens infectem, millor. I a més, l'estratègia és confinar-nos tots, controlar l'epidèmia, no col·lapsar el sistema sanitari. En el cas nostre, fer un cribratge poblacional, que en aquest moment hem acabat la primera volta, amb els cossos, ara comencem la segona volta. Per què? Pues a part de aprendre de la malaltia i aprendre epidemiologia de malaltia i aprendre quanta població s'ha infectat, també per detectar aquells casos que no han presentat manifestacions clíniques i que poden estar dintre la nostra comunitat i que podrien ser a l'inici d'un nou rebrot.
Anem per part, si m'ho permeteu, perquè hi ha diversos aspectes que ens agradaria poder considerar. Aquest doble cribatge que ha posat en pràctica el govern d'Andorra i que ha vingut, si no tenim mal entès, ministre, a partir de la recomanació i no de l'obligació.
Sí. Ha vingut de la recomanació. Tot el que hem fet a Andorra, és a dir, l'utilització de mascaretes, el confinament, les mesures per evitar perquè la gent sortís a passejar sense respectar les franges horàries. Tot s'ha fet per recomanació, això sí, amb molta comunicació, molt intensa. Cada dia hem sortit i cada dia he sortit als mitjans de comunicació amb una roda de premsa. Tot s'ha fet per recomanació i el que ha estat impressionant és que tothom ho ha seguit.
Deixeu-me que us pregunti precisament per això. Per què creieu que a partir de la recomanació hi ha hagut aquesta resposta ciutadana, hi ha hagut aquí una qüestió de confiança, és evident, no?
Hi ha hagut una qüestió de confiança. s'ha de dir que també políticament l'oposició doncs, no s'ha comportat o s'ha alineat amb les mesures que ha pres el govern. I per tant, doncs, i la població, jo crec que el fet de tenir una molt bona política de comunicació diària amb tots els ciutadans i respondre a totes les preguntes ha sigut cabdal. Perquè també la consciència ciutadana aquí també és que som petits, tenim les nostres febleses, però també les nostres fortaleses, i una fortalesa potser és aquesta de que tots ens sentim molt arrodonits al país i que aleshores quan toca agafar-nos de les mans i lluitar junts, doncs ho tenim molt clar.
Perquè hem d'entendre que la preocupació de la població andorrana seria i és equivalent a la preocupació de la resta de població mundial. Les preocupacions que poden tenir els andorrans sobre la seva salut, diguem-ne que són les mateixes que podem tenir nosaltres aquí, però en canvi, el comportament també de la classe política sembla haver estat un altre.
Bé, no analitzaré els comportaments de les classes polítiques de cada lloc. Potser ho fa la nostra mesura, de ser sí. un país amb estructura d'un estat gran, no?, però un petit, no?, i això potser a vegades fa que la distància entre els polítics i els ciutadans sigui molt menor, no?, troben els ciutadans pel carrer i pregunten, no?, és diferent a un estat gran, i això potser dona també un altre nivell de confiança respecte als polítics, saben qui ets, d'on t'has sortit, i a què et dediques i què fas, no?, i aleshores, i potser el fet que jo m'he dedicat tota la vida a la medicina i em coneixen molt bé, doncs potser els hi dono més confiança, això també pot tenir alguna cosa a veure, no?
Anem, tot és transparent, Seguim estirant el fil de la confiança perquè el criteri del govern andorrà ha estat fer un doble cribatge. Què és això i com s'ha posat en marxa aquest criteri i per què ha estat aquest criteri, no un altre, el que vostès han entès que valia la pena fer Andorra?
Bé, el doble cribatge és un cribatge serològic, és amb temps ràpids que miren les IgG i les IgM.
És a dir, la nostra capacitat de ser immunes...
De fer una resposta immunològica a la infecció del SARS-CoV-2.
D'acord, o sigui, no és un test PCR, doctor, sinó que és un test...
Ben acompanyat. Sí, ho explicaré. Ben acompanyat de test PCR, també. Llavors, per què doble cribatge? Si féssim un sol cribatge... que ho estan fent molts països ara, doncs què ens donaria? Ens donaria una informació molt important des d'un punt de vista epidemiològic, que ens diria quanta gent s'ha infectat, quin tipus d'IgGs tenen, etc. Però no ens cribaria aquelles persones, com sap, un test serològic, apareixen les immunoglobulines, apareixen al cap de 5-6 dies, comencen a aparèixer d'inici de malaltia. Per tant, totes aquelles persones que estiguessin en període d'incubació o l'inici de la malaltia, no els detectaríem. Tindríem una bona informació epidemiològica, però no seria prou eficient per detectar malalts. Aleshores, per això fem el doble cribatge. Separem els cribatges de 14 dies, que és la suma del període d'incubació mig més l'aparició de símptomes, perquè així en el segon veiem si ha virat alguna persona d'IgM, que són les primeres resposta primària a la infecció, si hi ha algun que hagi virat, i així també el podem detectar, aïllar i tractar. I aquest és una mica, per fer aquesta doble vessant, de fer una neteja de virus a la població, a l'hora que ha de tindre coneixement científic i epidemiològic de la malaltia, per això es va decidir fer el doble cribatge. Òbviament això es recolza amb detecció de PCR.
Mentre...
Ara, per exemple, n'estem fent 5.000. Amb aquelles persones que tenen les IgM altes i no tenen IgGs, aquestes, doncs, el metge referent, el metge de capçalera, pot indicar una PCR o pot indicar simplement que està malalt per criteris clínics clars, no? Però en principi es demanen PCR. Llavors, en aquest moment crec que n'estem fent més de 5.000.
I entre un cribatge i l'altre, doctor, què se li demana a la ciutadania?
A la ciutadania, depenent de quina situació epidemiològica està, és a dir, aquelles persones que tenen IgM positives, se'ls demana que es posin en contacte amb el seu metge referent, que aquest els indicarà què han de fer. El metge referent doncs fa una visita telemàtica i aleshores, si ho creu oportú, demana la PCR. I aleshores, quan s'actua amb aquestes persones, se'ls fa una PCR per detectar que estiguin malaltes.
D'acord, de 77.000 habitants que hi ha a Andorra, prop de 66.000 participen d'aquestes proves?
No, abans d'ahir no sé com va tancar, perquè s'acabaven alguns algunes últimes, però abans d'ahir al vespre estàvem a 69.250 persones cribades. Creiem que arribarem a prop de les 70.000.
D'acord, ara us hauria de preguntar, també com a especialista, aquestes 7.000 persones que no participen del cribatge són un factor de risc potencial molt alt o no?
Representen un risc baix perquè és una part petita de la població, que molta d'ella, pensem que els censos tampoc són exactes, alguns d'ells estan fora del país, altres no, altres estan aquí, però en tot cas per la proporció que estem veient entre persones que tenen IgE més altes i persones que realment estan malaltes és molt baixa, sabrem que ens quedarà, com també ens quedaria si cribéssim a tothom, perquè la fiabilitat del test, que el test que tenim és molt sensible i molt específic, però la fiabilitat del test sempre té un petit marge d'error. El que fem, mai amb una infecció, amb una epidèmia, pots arribar a controlar-ho tot, a eliminar totes les persones, tots els malalts, no? Vull dir, a curar tots els malalts, a aïllar-los a tots, sinó que sempre queda una petita quantitat de virus que anirà circulant dintre la comunitat.
D'acord.
Si no, aquest doble cribatge, sí, seguida més accions.
Si no tinc mal entès, ministre, Andorra ha consignat 760 casos, 576 curats i 49 defuncions.
Sí, exacte. Pensem que les nostres defuncions són comptabilitzades totes, eh? Tenim un impacte en un centre sociosanitari i llavors moltes d'aquestes defuncions són persones que estaven a situació final de vida, però aquí es comptabilitzen totes les defuncions.
D'acord, també vostès han viscut, com hem viscut nosaltres, no amb aquesta magnitud, evidentment, però el cas d'un centre d'atenció a persones grans i discapacitats, que és el CEDRA, com s'ha viscut en l'àmbit de la gent gran la gestió de la pandèmia?
Bé, jo crec que, a veure, jo crec que en general tots els ciutadans han vist que la gestió de la pandèmia s'havia fet amb les armes que teníem i de la millor manera possible. El problema del CEDRA, el CEDRA és un centre sociosanitari que està gestionat pel SAS, el SAS és el Servei Andorra d'Atenció Sanitària, llavors comparteix molts professionals d'infermeria, per exemple, i metges, amb el que és l'hospital. El primer impacte que vam tindre de la pandèmia va ser molt important en els professionals de la salut. I això es va traslladar sense poder-ho evitar, sí. Òbviament. Es va infectar algun pacient del CEDRA i això va córrer, com ha passat amb els centres sociosanitaris. De forma molt precoç, el que vam fer és, tots els centres sociosanitaris, és separar les persones, les menys dependents, intentar buscar més espais, més compartimentar aquests centres, traslladant a persones, les persones menys dependents, amb dos hotels. I això ens va servir per compartimentar una mica la transmissió del virus. I això ens va ajudar força. Aleshores, òbviament, les persones que estan en centres sociosanitaris, que estan aïllades, que encara estan amb una qualitat de vida, diríem, a aquest nivell limitada, pobres, perquè no poden veure els familiars, no quasi no es poden veure entre ells, els veuen els professionals amb els seus equips de protecció individuals, i per tant això vulguis que no, doncs genera un distanciament humà, no? Doncs òbviament estan patint com a tot arreu del món, I per tant intentem. Ara, per exemple, també un efecte immediat del cribatge és que amb un centre sociosanitari que no s'havia detectat cap cas i que pensaven que estava absurdament tancat el virus, sí, al fer el cribatge s'han detectat doncs 6 residents que tenien IgE més positives, i d'aquests dos la PCR ha sigut positiva, per tant estan malalts, totalment asimptomàtics. Això és un petit detall, però si no haguéssim fet aquest cribatge, aquest centre probablement, a la que haguéssim alleugerit les mesures de distanciament, ens haguéssim relaxat, no?, amb les mesures d'aïllament de les persones, i haguéssim tingut un brot.
La idea és que el proper, més o menys pels vols del primer de juny, del mes de juny, es pugui anar desconfinant la població a poc?
Sí, hem pres ja algunes accions de diguem, el que diguem nosaltres, excepcions al confinament, no? Com són els passejos, que ara els hem ampliat, algunes activitats esportives, algun tipus determinat de comerç, no? A partir de l'1 de juny, clar, en base als resultats que haurem tingut i a l'efecte del doble cribatge, volem passar de forma progressiva, no serà l'1 de juny mateix, però sí de forma molt ràpida, de tenir confinada tota la població, a tenir només confinats aquelles persones malaltes i el seu entorn. és a dir, els seus contactes, i els altres poder tornar a una vida el més normal possible, amb mesures, òbviament, de precaució, perquè, com dic, mai arribarem a treure tot el virus, tota la infecció de la població. Acompanyat això d'una capacitat molt ràpida de diagnòstic, de fer PCRs de forma immediata i poder-ne fer moltes a la mínima sospita, i també de fer cribatges poblacionals petits amb PCRs, i també de la capacitat molt ràpida de fer una enquesta epidemiològica per aïllar els contactes. Mm-hmm. Aquesta és l'estratègia.
O sigui que, en el fons, la qüestió està en confinar i fer el màxim de proves possibles per saber exactament com està cadascú.
Exacte. És això. I si hi ha un rebrot, tindre les armes suficients com per poder conviure amb el rebrot sense tenir-nos que confinar. És a dir, tindre una capacitat de diagnòstic molt ràpid, d'estudi epidemiològic dels contactes molt ràpid, i aquí ens poden ajudar algunes apps, com s'ha parlat a molts llocs i estem treballant, i per tant, doncs, de poder conviure, de poder anar més ràpid que aquestes explosions que fa epidemiològiques, que fa aquesta malaltia, perquè això no ens torni a succeir. Aquesta és l'estratègia.
Són les 10, el ministre té feina, però només una pregunta final. Com a professional de la medicina i també com a gestor d'aquesta pandèmia, òbviament al costat del govern en general, quines lliçons creieu que ens deixa aquesta pandèmia de cara al futur?
Home, jo crec que la més important és aquella invulnerabilitat que sentia el ser humà, no? Que inclús com a metge a vegades trobava les persones que els deia, escolti, vostè té una malaltia molt greu, i deien, no pot ser que jo tinc un estatus econòmic molt, molt important, i com pot ser que estigui malalt, no? Ara jo exigero, no? Potser és una lliçó, una gran lliçó d'humilitat, una lliçó de que som molt petits, no? Som molt petits i tenim les nostres febleses, i una simple infecció per un virus tan petit com aquest ens pot posar tots panxa en l'aire, i el sistema econòmic el pot afectar d'una forma molt greu i molt dura, i que entre tots hem d'observar més la natura, hem de preservar el nostre entorn, el nostre planeta, i ens hem de cuidar molt bé de tenir sempre clara quina és la nostra dimensió.
Mm-hmm. Teniu la lliçó ben apresa, eh?
Bueno, és que ens l'han ensenyada, no? Per tant, que potser per la meva professió ja ho he tingut sempre amb això.
Està clar.
Això és així.
Està clar. Doctor Joan Martínez Benacet, gràcies pels vostres minuts aquest matí, molts records des de Sitges i sort pel futur, com no.
Moltes gràcies i una abraçada molt forta a Sitges, que i als sitgetans, que els hi tinc una gran estima.
Doncs ja ho sabeu, quan acabi tot això, vaja, allò d'anar cap a la platja o de veure el mar o l'aire del mar, sentir-lo ben a prop, també caldrà, eh?
Fer una cerveseta amb una terrassa.
Ah, està clar. Moltes gràcies de nou, ministre.
Doncs vinga.
Adéu-siau, bon dia, gràcies.
Adéu.